Radio Alcoy, Onda Media.
La temperatura en el exterior de nuestros estudios en Alcoy es de 20 grados centígrados.
Queremos que utilices tu tiempo para lo que más te importa. Gana tiempo lavando tu ropa en Lavaneta. Tu ropa limpia y perfumada en 30 minutos. 12 kilos, 4 euros. 16 kilos, 6 euros. Jabón y suavizante incluido. Lavaneta, tu lavandería autoservicio. Abierto todos los días de 8 de la mañana a 10 de la noche en la calle San Eloy 11, zona norte.
Pendientes, sortijas, cadenas, cruces, colgantes. Cualquier pieza de oro que no utilice, se la tasamos sin compromiso. Aproveche la nueva subida del precio del oro. Máximos históricos. En Joyería Sancho, máxima tasación garantizada. Mejoramos cualquier oferta. Más de 50 años tasando joyas nos avalan. Venga a Joyería Sancho y se sorprenderá. Nuestra seriedad, nuestra profesionalidad y nuestras tasaciones nos avalan. Recuerde, en Joyería Sancho mejoramos cualquier oferta. Aproveche la nueva subida del oro. Los que a Sancho fueron, a Sancho volvieron. Joyería Sancho, en Xàtiva, Albereda Jaume I 18 y en Alcoy, La Alameda 39.
Gazpacho manchego, atascamurras, ajo de matadero, asadillo de la mancha, berenjenas de Almagro, conejo al ajillo, morteruelo, migas. Sabrosos platos de la mancha que podrás degustar cada miércoles en el restaurante El Polideportivo. Abrimos todos los días con servicio de desayuno, aperitivo, comidas y cenas. Ven y saborea el mejor sabor de la tierra, mar y montaña en Restaurante Polideportivo. En el Polideportivo Francisco Laporta, calle Juan Raya 23, Alcoy. Recuerda, los miércoles ven y degusta nuestros sabrosos platos de la mancha.
Ahora en Audiocalia, vuelve a escuchar tu audífono digital desde solo 2 euros al día. Además, completo estudio audiológico, pilas y cargador incluidos y garantía de adaptación. Solo en Audiocalia, los centros auditivos de Opticalia. Más información en opticalia.es.
Ven a Audiocalia Serraiva y escucha la vida. Estamos en la Alameda 18, Alcoy.
La Venta San Jordi te ofrece sus platos tradicionales con una gran variedad de arroces, carnes y embutidos a la brasa. Puedes elegir nuestros salones climatizados o nuestra amplia terraza. Ven a vernos y disfruta con amigos y familia del sabor de Venta San Jordi. También disponemos de menús diarios con una cocina casera y tradicional. Restaurante Venta San Jordi, Camino del Barranco de la Batalla, junto a Cruce de Nifallín.
Teléfono 96 554 7319.
Radio Alcoy, Onda Media.
Hoy por hoy, Alcoy.
Hola, molt bon dia. Com estan? Com porten aquest últim dimarts de febrer, de Carnestoltes, vespre de dimecres de cendra? Moltes coses per a aquesta jornada en la que anem a encetar el nostre Hoy por hoy, parlant sobre l'exposició Les nostres xiques del cable, que està a la llotja de l'Arxiu Municipal d'IBI. Anem a recordar amb ella com era la professió de telefonista. Amb nosaltres estarà el periodista Antonio Teruel, comissari d'aquesta exposició, i Laura Cantos, una de les telefonistes que hi va haver en la centraleta de la Vila Joguetera. També en la primer tram del programa d'avui escoltaran les notícies sobre diversitat funcional a la secció d'Avançar amb Modesto Satorres. I en el segon tram del programa estarem amb el xef 2 estrelles Michelin, Quico Moya, ja que el seu restaurant, l'Escaleta, està de celebració. Compleix 40 anys de servei, una commemoració que s'assaborirà amb els menús realitzats per estrelles Michelins. I és que 4 xefs al mes estaran al restaurant Contestar presentant interessants propostes gastronòmiques. El nostre company Paco Agulló estarà amb Quico Moya per parlar d'aquesta celebració. I per acabar el programa, i amb el cicle d'entrevistes als portaveus dels grups polítics de l'Ajuntament d'Alcoi, tenim de convidada a Rosa García de Ciudadanos. Com sempre, un plaer estar amb tots vostès, agrair-los la seva atenció a través del 100.8 de la FM, 1485 de la onda mitja, els dispositius mòbils, bé per telèfon, bé per internet, estan escoltant-nos. Moltíssimes gràcies per la seva atenció. Salutacions, de què els parla Maribel Vicedo. Benvinguts a Hoy por Hoy al COI.
Alcoy Fester 2020.
Tintorería Ecológica El Sol, desde General Prieto 13, zona norte, te adelanta la siguiente pregunta.
De quins colors va ser la faixa dels realistes que van portar a l'esquadra oficial per commemorar el 125 aniversari?
Carnaval.
Aquest dissabte 29 de febrer, Alcoy celebra el seu Carnestoltes a les 19 hores des del Partidor. Pel carrer Sant Nicolau, plaça Espanya, Sant Llorenç i plaça de Dins. Amb premis, ambientació musical i molta diversió. Aquest cap de setmana, no ho dubtes, el Carnestoltes es viu a Alcoy. Podeu apuntar-se al concurs de disfresses en la web www.seaeventos.com. El dissabte, a les 19 hores, arriba la desfilada de Carnestoltes de la nostra ciutat. T'esperem! Regidoria de Festes, Ajuntament d'Alcoi.
En Hoy por Hoy al COI avui ens hem volgut apropar a una proposta, una exposició que ja activa ara a l'Arxiu Municipal d'IBI, que es titula Les nostres xiques del cable i que fa referència a l'ofici de les telefonistes i a la funció que van exercir en el desenvolupament de les telecomunicacions fins fa 50 anys aproximadament. Per conèixer un poc més sobre aquest ofici, sobre l'exposició, avui tenim a dos convidats en el nostre programa. Passe a saludar-los al periodista, que també és comissari d'aquesta exposició i investigador de temes locals, vamos, que li agrada molt això de la telefonia i del seu caire social, Antonio Teruel. Bon dia.
Bon dia.
I benvingut a Ràdio Alcoi.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
I també hem volgut convidar a una de les persones que va treballar en aquest ofici de telefonista. Es passa a presentar a Laura Cantos. Laura, bon dia.
Buenos días.
Què tal?
Pues muy bien. Muchas gracias por invitarme y por el interés que tenéis en saber todo esto. Muchas gracias.
És que molta de la gent que ens estarà escoltant a aquesta entrevista de segur que recordaran les centraletes que hi havia. Perquè, clar, ara estem acostumats als telèfons mòbils, no, Antonio, als fixes, però abans tot era a base de centraleta i no estava tot automatitzat.
Sí, però mentira ara que tenim, bueno, tots gastem el mòbil, per l'últim que lo gastem és per guidrar, no? Uh-huh. Estem tot el dia, tot el sant dia de cara a la pantalla, però no sabem ja el que és parlar per telèfon quasi, no? Pareix mentira, no?, que hasta fa poc més de 30 anys esta bueno, tecnologia encara arcaica, no?, encara existia, encara hi havia pobles que on no es podia fer una quidra no simplement despenjant el telèfon i marcant el número en qüestió, no?, sinó que tens que dependre d'una persona, tens que passar per la centraleta manual, no?, i dependre d'una persona que era la que assistia, la que uh-huh. feia les connexions oportunes.
Uh-huh. I en això, Laura, era el que s'encarregava ahir a la central que teníeu al carrer Les Eres número 2 d'IBI.
Sí, sí, sí. Nosotros éramos... En aquel entonces, Telefónica, o sea, la Compañía Telefónica Nacional de España, uh-huh. pedía una familia numerosa para entrar en teléfonos. Uh-huh. Entonces nosotros entramos, mis padres, mis hermanos y yo. Y cuando nosotros llegamos a teléfonos había 90 abonados en IBI. Uh-huh. Y la centralita la llamábamos mi hermana Lola, que desde aquí pues le mando un recuerdo porque falleció hace 2 años y era una persona que le encantaba, ese trabajo le encantaba. Y estábamos mi hermana y yo. Conforme se fue ampliando, entonces vinieron más compañeras.
Uh-huh. ¿Quiénes eran las funciones que fèieu? Es decir, ¿cómo conectau, desconectau, cómo respondíeu a las cridades que es rebien?
Bueno, no sé si habrá visto... se llama, es una posición, ¿no? Uh-huh. Pasa que familiarmente le decíamos un cuadro. El cuadro consistía en que tenía, en este caso, pues había 90 lucecitas en frente, ¿no?, frontal, y había unas clavijas, una delante, otra detrás. Entonces, cuando el abonado en casa descolgaba el teléfono, se encendía una lucecita.
Uh-huh.
Y con la clavija de delante, la cogías, ponías y decías número, y la persona que estaba al teléfono te contestaba, pues póngame con el 4, con el 8, y con la pareja de esa clavija le ponías el teléfono que quería, y con una llavecita que teníamos actuaba como timbre del teléfono. Cuando la lucecita se apagaba es porque el teléfono ya había contestado.
Uh-huh. ¿Qué anécdotes recordes de todos esos servicios que va a ofrecer durante tantos años?
Bueno, pues hay algunas muy muy graciosas, porque bueno, tiene que tener en cuenta que entonces en IBI éramos muy pocos, ¿no?
Uh-huh.
Porque bueno, nosotros no somos de aquí, somos de Castilla-La Mancha, y cuando llegamos a IBI, pues yo creo que IBI tendría, pues no sé, pero 10.000 habitantes, o en fin, era todo muy familiar. Anécdotas, bueno, pues le puedo decir, como usted bien ha dicho, el Telefónica estaba enfrente de, o sea, en el carrer de Seres, enfrente de la iglesia. Y entonces, pues, llamaba una señora y te decía, oye, por favor, ¿me puedes decir qué cura está confesando? Claro. Mi hermana o yo nos quitábamos el micro y vamos a ver, yo miraba quién estaba confesando y le decías a la señora, pues mire, tal señor, ¿no?, tal sacerdote. Pero no se preocupe, que ahora en cuanto entre el que usted quiere, porque claro, ya sabíamos los gustos, ¿no?,
uh-huh,
de estas señoras. Cuando veamos pasar al sacerdote que usted quiere, la llamo. Efectivamente, cuando veamos pasar al otro sacerdote, y había dos sacerdotes, pues la llamamos y le decíamos, mire, ya puede venir, que el sacerdote que usted quiere ya está en el confesionario.
Claro, ostras.
Pero era, ya te le digo, era todo muy muy familiar.
Uh-huh. Unes experiències, unes vivències, no, Antonio, que en eixa exposició les nostres xiques del cable heu volgut plasmar, no, reflectir.
Sí, en la mesura en què hem pogut, no, la idea és poc, no és rescatar de l'oblit, però no arriba a ser un oblit, però sí ha quedat un poc, no, arraconada la faena, la tasca que feien aquestes persones, majoritàriament dones, excepte algun cas molt, molt, molt puntual, i que per a moltes va ser una primera oportunitat professional, una faena qualificada, i que després era la porta també, molt sovint, a entrar en puestos més rellevants en Telefònica, no?, en les capitals de província, uh-huh, per exemple, no?, en els centres d'informació, en centrals més grans, i això, que és un paper que ha quedat molt oblidat i que també en el món rural, sobretot, tenia una funció de connectivitat en l'exterior, bueno, en rural i no tan rural, uh-huh, comentava, en els anys 50-60, per la indústria d'IBI, per exemple, un paper fonamental, no?, de poder, les fàbriques poder connectar en l'exterior. No?
Clar, en clients, no?, proveedors...
Uh-huh. Sí, això Laura sí que podria contar-me molt, no?, de tot això, perquè ho va viure en primera persona, no? I pensaven que era una oportunitat de mostrar este ofici, que també per la recent sèrie de televisió,
sí,
no?
Les xiques del cable.
Uh-huh. Ha quedat, bueno, ha tornat un poc a la primera línia, no? Però també la visió que es presenta de l'ofici en la sèrie correspon a una època molt concreta i a un entorn més urbà, no? Als primers anys de Telefònica, els anys 20, no? I, uh-huh, i en Madrid, no? I, però sí que mostra com les protagonistes de la sèrie, no?, un poc que adquireixen autonomia personal i professional, no? Però volíem plasmar que este ofici no és una cosa d'eix espai temporal i no només d'entorns molt urbans, sinó que era una figura que estava en totes les localitats,
uh-huh, uh-huh,
i que això, que tenia un paper a voltes fonamental en el que és la comunicació dels pobles en l'exterior.
Clar. Laura, T'agrada l'exposició que hi ha activa ara a l'Arxiu Municipal? Es recomanes anar a visitar-la?
Perdón, no t'he entendido.
Sí, l'exposició que està en l'Arxiu Municipal, si t'agrada i recomanes a que la gent vagi a veure-la aquests dies,
sí,
ahir a Ibi.
Sí, perdón. Sí, claro, claro. Además, es muy interesante, es muy curiosa, porque además están desde las guías de teléfonos hasta los teléfonos, muchísimas fotografías de personas, de telefonistas. Está muy bien, además, está muy bien todo ordenado y sí que aconsejo que vengan a verla, Sí.
Doncs ho anotem per anar a visitar aquesta exposició de les nostres xiques del cable, que està fins al 29 de febrer a la llotja de l'Arxiu Municipal d'Ibi, de dilluns a divendres de 9 a 15 hores. Es pot veure aquesta mostra. Jo, Laura, anem a continuar parlant amb Antonio sobre aquesta temàtica. Jo agrair-te que ens hagis atès en aquesta entrevista de manera telefònica, no? Ara més actualitzada que en aquells anys en què treballeu allà a la centraleta d'Ibi, però com dit, moltes gràcies, Laura, per atendre'ns.
Gràcies a vosaltres i a Antonio en particular per habernos, haberme llamado y de alguna forma también colaborar. Muchas gracias.
Bueno, Antonio, és que aquest tema dona per a molt, perquè estàvem parlant d'Ibi, però com bé deies, en el món rural, els municipis els permetia com encontrar-se amb l'exterior, no? I així, a les comarques de l'Alcoi i el Comtat, hi havia també moltes poblacions amb centraletes telefòniques.
Sí, a més tenim una circumstància, i és que les últimes centraletes manuals que van haver en la província d'Alacant són de la comarca del Comtat.
Uh-huh.
En general, els pobles, bueno, i també de l'Alcoià, no? És als anys 70, fins als anys 70 Alcoi era l'única població que tenia telèfon automàtic, i a més la numeració, que en molts casos continua sent la mateixa, no? La gent que tingui un número que comença per 533, no? Igual és el mateix número de fa 55 anys, no? Perfectament pot ser-ho. Però era l'única població que tenia comunicació en directa, no? Simplement despenjar i marcar el número en la rodeta, no? Com no. Però és a partir de l'any 74, en el 74 i el 79 sobretot, el telèfon s'estén per totes les poblacions. I arriba un moment en què només hi ha tres poblacions en tota la província d'Alacant que tenen telèfon manual, que són Beniarrés, Gallanes i l'Orxa, van ser les últimes. I encara, així, aquestes centraletes es van clausurar en juliol del 1980. Encara és una data va ser temprana, no? Perquè l'última centraleta en tota Espanya es va clausurar en el 88. Vull dir, és que en desembre del 88, fa 31 anys.
Uh-huh.
És una situació que qualsevol persona, pues no sé, de 40 anys, d'aquestes poblacions, no? ha pogut conèixer de primera mà. En el cas de les nostres comarques, ja parlem d'una mica abans, no? Però això fa 40 anys, per tant, una persona que tinga ara 46, 47 anys, ha conegut aquesta situació de si tenia telèfon en casa, que és poc probable que el tinguera, no? Perquè a part de les dificultats burocràtiques, no? per instal·lar un telèfon, estan les dificultats tècniques. Les centraletes manuals no admitien més d'una certa capacitat.
Uh-huh.
Pues qui tenia telèfon en sa casa, o perquè tenia una tenda, o perquè tenia una fàbrica, la família, qualsevol història aixina, no podia marcar directament, havia de passar obligatòriament per la central.
I quan també hi havia alguna emergència, entenc jo que els veïns havien d'anar a eixa central per cridar al metge de fora.
Efectivament, sí. De fet, no ho ha comentat Laura, però ara quan l'explosió de la fàbrica de pólvora a Ibi, per exemple, en l'any 68, la central va ser el punt de canalització de totes les emergències. Tenien línia directa en Alcoi, no? Pues de totes les emergències, pues les víctimes van ser traslladades ací, i també per les familiars, perquè en aquest cas, per exemple, de l'explosió de Davy, totes les víctimes, bueno, la majoria de les víctimes eren nascudes fora, tenien la família fora, per tant, poder comunicar en els familiars o en les autoritats d'aquelles localitats Y así pues no fa falta que fuera una catàstrofe de aquestes dimensions, sinó qualsevol situació més quotidiana, el que comentaves, anar a buscar el metge o simplement bueno, suposem que algú que tinguera, no sé, pues la família en Gallanes, per dir un poble, pues i que vulgui parlar en esta persona, pues tocava la central de Gallanes i preguntava per fulanita i avisa, no sé, a la meva cosina que estiga a les 5 de la vesprà en la central que tocaré. Y la persona de la central anaba a buscar aquí fuera, ¿no? A la persona solicitada. Uh-huh. Y le decía, demá a les 5, estigues en la central que tocará la teua cocina. Y era lo que se dice un aviso de conferencia, ¿no? De avisar a veïns del poble, ¿no? que anaven a cuidar-los, ¿no? Els seus familiars.
Jo, al principi de l'entrevista m'han anat uns quants anys, ja dic, fa 50 anys, no fa menys que està este servei. Es conserva alguna centraleta, Antonio?
Imagina que alguna es conservarà. Jo no n'he vist, perquè el que sí que em comenten és que quan instal·laven el telèfon automàtic venia Telefònica i ho emportava tot. Algú, sí que he vist coses, no sé, en un hotel d'Alacant, per exemple, tenen una en la recepció a mode de decoració, no? Uh-huh. com a moble. I sí que està allí, i pots veure, no?, les clavijes, un disc de numeració, no?, per parlar directament en, uh-huh, no?, en puestos que estan automatitzats. Però si no, bueno, i per col·leccionisme, no? Pàgines de col·leccionisme sí que es venen, però és difícil, trobo que és difícil que es conserven en el lloc original, perquè normalment venien, ho arreplegaven tot, s'ho portaven. Sí.
Uh-huh. Tornant a aquesta exposició que teniu a l'Arxiu Municipal, hi ha molts altres elements, no?, que recorden aquest ofici i el que he volgut mostrar amb un treball que heu fet conjuntament, no?, vull mencionar també el col·lectiu Saginosa Divin, el que també amb l'Arxiu Municipal heu estat engegant aquest treball.
Sí, el col·lectiu Saginosa, un col·lectiu cultural que tenim allí, no?, cultural per un alternatiu, no? Teníem en ment esta exposició i este acte des de feia molt de temps i vam pensar que en este cas concret era oportú parlar en l'arxiu i per donar-li un poc més de visibilitat a l'acte i a l'exposició. La idea, o sigui, a partir del col·lectiu Saginosa, però hem trobat les portes de l'arxiu totalment obertes, no?, per a poder fer allí este acte que, en fi,
va anar
molt bé, francament. Mm-hmm. Francament, ens vam sentir molt, molt agraïts per la resposta del públic i sobretot de les telefonistes, no?, perquè vull així citar la tasca que ha fet l'arxivera municipal, Maria José Martínez, de buscar... Tenim el contacte de Laura i d'una cosina seua, per a partir d'elles hem trobat... ella, bueno, sobretot Maria José, ha trobat a 20 telefonistes d'Ibi, no?, que és segut...
Una bona faena,
sí.
Per mostrar i recordar aquest antic ofici de les telefonistes que es pot veure a l'exposició Les nostres xiques del cable, ja ho hem esmentat, però torna a recordar, fins al 29 de febrer a la llotja de l'Arxiu Municipal d'Ibi. Antonio Teruel, ha sigut un plaer parlar aquest dia amb tu i amb Laura per recordar aquest treball que es feia anys, no?, de connectar ahir telefònicament, perquè ara, com diem. Tot és molt tecnològic.
Tot és molt tecnològic i ara no...
Automàtic. I tal vegada molts no ho hem conegut, però que conste que està ahí. Agrair-te l'atenció i que vagi tot molt bé.
Gràcies a vosaltres, com sempre, per l'interès.
La Asociación de Amigos de la Música de Alcoy comunica que las entradas para el musical Jesucristo Superstar están agotadas para las dos sesiones del sábado 7 de marzo. Al mismo tiempo, informa que el día de la representación estará a la venta el 5% de las localidades, según marca la ley, y que una hora y media antes podrán adquirirlas en la taquilla del Teatro Calderón hasta que se agoten.
El Coi Fester 2020, organitzat per l'Associació de Sant Jordi i Ràdio Alcoi, 32a edició del Coi Fester. Tots els diumenges haurà un primer premi de 280 euros més un regal de joieria Luis Jesús, un trabucazo musical de 40 euros de BMW Móvil Vegar, 40 euros de la fila Cordón, 40 euros de la fila Montañesos, 30 euros del cos de Majorals, 20 euros de la pregunta de Radio Alcoi. I en cas d'empat, el guanyador també obtindrà una medalla de Sant Jordi. Alcoi Fester 2020. Arreplega les bases i concursa, o descarrega les bases des de la pàgina web radioalcoi.com. Comencem el diumenge 8 de març.
Ya están aquí. No te lo pierdas. Ha llegado el momento. El momento de celebrar. El momento de disfrutar. Los días porcelanosa ya están aquí. Acércate a tu tienda más cercana del 21 de febrero al 7 de marzo y aprovéchate.
Distribuidor Porcelanosa en Alcoy. Saneamientos Colón. La Alameda, Camilo VI, 10. Aquesta sintonia ens condueix a l'espai mensual que tenim amb Avanzar i Salude, com sempre, a Modesto Satorre. Bon dia.
Hola, buenos días y bien hallada, Maribel. Y como no, bienvenidos a una nueva cita con Avanzar, aquí en Radio Alcoy Cadena SER, en la cual pues le agradecemos que siga dándonos ese gran soporte que supone pues poder abrir una ventanita ahí al mundo de la diversidad funcional, y lo cual agradecemos, como no puede ser de otra manera, una vez más, a esta entrañable emisora de Radio Alcoy Cadena SER. Dicho lo cual, pues tenemos que decir que tenemos hoy una interesantísima entrevista efectuada por nuestra presidenta Amparo Camps a Rosa Conca. Ella es una gran activista, reside en Ontenien, tiene varios cargos directivos, una en Picomal, que es una asociación a nivel de comunidad valenciana sobre la diversidad funcional, y más cosas que ella os va a contar. Es muy interesante y vais a quedar muy contentos de escucharla y vais a tomar buena nota, porque vais a descubrir facetas que igual mucha gente desconoce de este mundillo.
Anem a escoltar-ho.
Avui mos acompanya en esta entrevista Rosa Conca, de Ontenien. És una dona que du una llarga lluita en pos dels drets humans de les persones amb diversitat funcional. Ella ostenta un càrrec de vicepresidenta en l'associació Bicobal, que és una associació que lluita per la vida independent, i també està en la junta directiva de moltes associacions. Bona tarda, Rosa, i sobretot agrair-te que mos atengues per a l'entrevista del nostre programa d'Avançar, així en Ràdio Alcoi, Cadena SER. Rosa.
Hola, bona vesprada, com estem?
A veure, conta-mos tot els araus que estàs clavat i fes-mos un petit repàs de la teua trajectòria.
Val, jo sí que en diverses entitats, com bé has dit, doncs, que en Micobal, estic en Muntis, que és una entitat per la no exclusió, que abarca un poc la comarca de la Vall d'Albaida. Després, en el tema feminista, doncs, estic en l'assemblea de les Merudes i en la plataforma feminista d'Ontinent.
I tu, des de petita, t'has enfrentat a veure si tu has estudiat en un col·legi ordinari o has tingut classes particulars. Conta-nos i quants o quina classe, quina mena de problemes t'has trobat des de xicoteta.
Sí, a veure, jo, la meva malaltia és artritis reumatoide i això va fer, bueno, que deixara de caminar. Va començar la malaltia als 3 anys i en un principi pues, ma mare va intentar matricular-me en els col·legis ordinaris d'ací on tinguem, i sí que n'hi havia molta reticència per part tant del professorat com les directives de les escoles com de l'administració. Però bueno, al final em van matricular i sí, bueno, l'experiència escolar per una banda pues, va ser discriminatoria en la actividad física, perquè el col·legi tenia escales, i per altra banda també discriminatòria en el sentit de que tampoc tenies eines, ni tu ni la classe ni el professorat per a sociabilitzar i per a explicar la diversitat funcional, no? No era una cosa que estaves ahí i si les notes les anaves traient i aprovant, pues bueno, no molestaves i bé. Jo no hi al pati, per exemple, com un exemple de discriminació i de no sociabilització com a persona, pues jo no hi al pati, no? Jo em quedava en classe, a veure si que n'hi havia cursos que els companys es tornaven i es quedaven en mi, però cursos que no, em quedava jo a soleta. Aleshores, bueno, pues són moltes coses de vicina que van fent que es donés compte del tractament social que es dona a les persones amb diversitat funcional.
Clar, i després en l'adolescència va seguir igual tot, fins que tu ja vas aplicar a estudiar, no?, en el teu esforç.
L'adolescència, pues bueno, igual que en l'escola, que bueno, al final, pues com no tens mobilitat i no n'hi ha recursos per a que tingues ni assistència personal en l'època, ni caires electròniques, ni res que potenciar la meva mobilitat, aleshores jo anava de l'escola a casa i de la casa de l'escola i així anava a ser en l'institut. Igualment, aleshores la sociabilització fora dels centres educatius era nul·la, no? No vaig estudiar carrera en aquell entonces, o grau ara, universitari, perquè no n'hi havia cap mena de recurs que poguera fer que jo estiguera a València, que és on el tocava estudiar en aquell entonces. Jo ara tinc 41 anys. Aleshores, bueno, l'adolescència pues, va ser un poc bonica, perquè, pues, bueno, en l'institut, etcètera, molt bé, però, bueno, fora d'ahí tampoc tenies, com la resta de la gent, les oportunitats de creixement personal, d'enfrontar-te tant a responsabilitats com a festa, com a oci, com a etcètera, no? Tenia la resta, tot això ha vingut després, conforme jo he anat creixent personalment a base d'empoderament de trobar-hi i ha vingut tota aquesta colla de persones que en aquest moment no tenies, no? Grups d'amistat, etc. És molt també a través de l'activisme, que a mi és el que m'ha fet identificar-me com a persona diversa, no? Que funciona de forma diferent, faig les coses a la meva manera, que és en suports com una caixa electrònica, com un suport humà.
Exacte, però no obstant, etcètera. No obstant, tu has aconseguit superar tot, fins a plegar a tindre un treball i una carrera que has estat fent. Ara tu estàs treballant de què? Conta-vos.
Jo he fet molts cursos d'administratiu, l'FP administratiu, i l'últim que vaig fer és l'FP de tècnica superior en promoció de la igualtat de gènere, i ara estic treballant en la Mancomunitat de Municipis de la Vall d'Albaida, perquè ara al tenir obligatorietat tant ajuntaments de més de 20.000 habitants com mancomunitats de tindre accés d'igualtat i promotores d'igualtat de gènere, i aleshores va entrar una bolsa que està subvencionada per la xarxa d'igualtat de Generalitat.
I ara que parles de gènere, tu creus que els col·lectius feministes tenen sobre la taula a la dona amb diversitat funcional? Creus que mos tenen en compte en el seu debat?
Doncs estan començant. No mos tenen a la taula contínuament ni com a norma, val? Però estan començant. Sí que fa uns anys ni existíem i ara gràcies a que nosaltres mateixos hem alçat la veu i també com que també han entrat noves generacions, no?, dins del feminisme, sí que està obrint-se un ventall a la diversitat, a la dona amb diversitat funcional. I aleshores ara comença a tindre en compte, però no es fa un debat en profunditat de què signifiquen les cures, de que les dones amb diversitat funcional volem la mateixa independència que tenen la resta de dones, i si les necessitats quines són les que tenim. Comencen grups puntuals a fer debats sobre això, no? con la importancia de la asistencia personal, ¿no? Dice su portumá que hemos dado independencia, de la necesidad de que, bueno, de que el COS de una dona diversidad funcional también siga visualizar, siga desechar, etcétera. Y comencen ahora a pedir debat de todo eso. Pero comenzar a muy, muy frise, encara queda muy.
Pero entonces ahí estem ahí com a dones para seguir posant la nostra punt de vista i el nostre gra d'arena per poder seguir i demostrar que la dona amb diversitat funcional es dona per en doble discriminació, per una part, una per anar en caïda, una per tindre diversitat.
Entra la interseccionalitat, no, de ser dona, que ja té la discriminació històrica i actual, i de l'altra per ser dona en diversitat funcional. El significat d'això, que ni els mateixos dones que no tenen diversitat funcional ens han vist com a persones de dret, no? Ens han vist com... Moltes vegades el feminisme ens ha vist com una càrrega de que les dones de la diversitat funcional tenien que tindre cura de les dones en diversitat funcional. No. Entonces hemos visto como una carrera y no como a dones, ni se hemos atractado igual.
Rosa, moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres per dur la veu a tot el món.
Bueno, doncs ja hem escoltat ara la nostra primera protagonista de la secció de Wii i tenim també dos temes més, Modesto, que volies comentar.
Sí, bueno, se trata de esas noticias que no nos gustaría poder dar y esperemos que terminen de producirse, ¿no? Se trata de, desde aquí, ya se ha hecho eco distintos medios de comunicación de este suceso tan lamentable. Se trata de un conductor de autobús que insultó gravemente a una persona que iba con su scooter en el autobús, tuvo un trato muy vejatorio con esa persona, la insultó, llegó inclusive a escupirle a la cara y, en fin, no queremos entrar más en valoraciones porque estos comportamientos pues son, no queremos dar tanta publicidad. Solamente, eso sí, denunciar desde Avanzar ese trato tan vejatorio que sufrió esta persona que iba con su scooter en el autobús, la cual no pudo bajar en la parada que le correspondía. Tuvo que bajarse tres paradas antes porque se negó a bajarla en donde le correspondía. Es un trato muy vejatorio, ya digo, y desde la Confederación de Asociaciones, COCENFE, ya han denunciado el hecho, como también nosotros lo denunciamos, y este conductor ha sido apartado de empleo y sueldo cautelarmente por ese comportamiento tan incívico.
¿Dónde va a producir este comportamiento, Modesto?
Eso fue en Madrid.
En Madrid.
En Madrid,
sí. Per deixar-ho clar, que no ha sigut...
Una línia interurbana de Madrid, sí, la número 333 concretament, creo.
Molt bé. I per últim, una candidatura, ¿no?, que heu presentat.
Sí, Avanzar ha presentado su candidatura a estos premios Valora, que, como bien sabéis, ha convocado el Rotary Club Fonrolla, y claro, nosotros queremos agradecer esta iniciativa de dicho club, el cual quiere poner con estos premios en práctica el reconocimiento público a aquellas personas y colectivos por los cuales ha manifestado su esfuerzo a través de los años, por, a través de su trayectoria, lograr que nuestra comunidad sea un mejor lugar para vivir dignamente. Es una gran iniciativa que valora el esfuerzo tanto a nivel de personas individualmente como de colectivos. Nuestra asociación consideró, el Rotary Club, con lo cual mantenemos bastante buenas relaciones con el Rotary Club Alcoy, nos recomendó que nos presentáramos, puesto que nuestra asociación lleva un largo trayecto en pos de los derechos de las personas con diversidad funcional. Así que vamos a ver si tenemos suerte y allí estará nuestra candidatura presentada para optar a ese reconocimiento. Agradecemos al Rotary Club esa gran iniciativa, no solo por nosotros, sino por todos los que supone. Creo que son en total unas 20 candidaturas las que se presentan.
Bueno, coneixerem el resultat. I ja ens queda poc temps. Només dir que t'esperem per al proper mes de març, que de segur que hi haurà moltes novetats.
Sí, tenim moltíssimes novetats, sí, moltíssimes. I seguimos avanzando. Muchas gracias a Radio Alcoy Cadena Ser por su colaboración.